I per tancar programa els dilluns a la Cala Ràdio i el Sempre amb tu parlem Calero. Joan, ben trobat, bon dia.
Bon dia.
Dilluns passat insistíem en la manera com aquí a la Cala tradicionalment empràvem i encara emprem paraules i sobretot frases marineres per a expressar coses de la vida ordinària, tant de casa com del carrer. I vam decidir que avui les classificaríem una mica. Sabem també que una classificació completa i ben feta pot ser tasca més d'especialistes o d'estudiosos de la llengua, filòlegs, però nosaltres ho intentarem. Som aficionats, no ho oblideu, els que ens sentiu a casa, i el que volem fer és un esbós vulgar d'agrupació, d'anar per casa, però que ens pot ajudar perquè a la llarga llista no es faci tan pesada i segur que se'ns quedarà alguna paraula, alguna expressió al calaix dels nostres oients, que sabem que estan molt atents, em prenguin nota i mos ho facin arribar.
Si em permets, Fina, però abans de reemprendre aquest segon capítol sobre la influència de la mar en la parla calera, voldria fer un tall, un incís, motivat per una intervenció de dilluns passat dins d'aquest mateix programa. És com una retroalimentació que faig avui. Aquest programa és Sempre amb tu. I la titularia així: el canvi de sexe de la mar calera.
Sí, Joan, hem parlat abans a micro tancat i crec que és un comentari adient i adequat per l'espai d'avui al Jo parlo calero, perquè afecta el personatge principal del nostre entorn tan físic i cultural com és aquesta immensa extensió blava que cada dia veiem, ensumem i que tant estimem, la mar.
En efecte, Fina. En el context d'una entrevista a professors i alumnes del nostre institut respecte al batxillerat compartit amb un centre francès, mos han d'enorgullir, dit de passada, d'aquests programes educatius pioners que duen a terme els nostres centres educatius, una alumna, en ser preguntada sobre quines singularitats, costums i paisatge nostres interessen o sorprenen els seus col·legues francesos, va ressaltar un element: lo mar. Ho va dir així: lo mar. Volia dir el mar, però ho va dir amb l'article masculí neutre lo, que és el que usem a la Cala, van posat, que és el que, certament, torno a dir, usem aquí, en compte de l'article masculí neutre el. No diem el barret, diem lo barret. No diem lo cante, el cante, diem lo cante. Vaig sentir, de tota manera, un sacseig intern. Era una novetat que jo encara no havia sentit dins de la confusió que regna en la parla quotidiana de molts joves nostres, i fins i tot en escrits i llibres dels nostres escriptors locals, i per a més sorpresa fins i tot en documents del nostre ajuntament sobre el gènere del nom més important del nostre vocabulari, que és la mar. I la mar aquí és femení. Avui dia, doncs, aquí a la Cala, si no hi ha resistències, la mar és transsexual. El mecanisme intel·lectual de l'alumna entrevistada al dir lo mar és digne de ser estudiat, perquè hi ha un intent, conscient o inconscient, de convertir en calera la forma més divulgada a Catalunya de referir-nos al Mare Nostrum, que és en l'article masculí neutre el. D'aquesta manera, havent oblidat que aquí diem la mar, la noia caleritza el mar i el converteix en lo mar. Resumint, d'una vegada per totes, aquí a la Cala diem la mar. És correcta i està perfectament normalitzada la forma femenina de descriure aquesta immensa massa blava que és la base de la nostra vida, a tot arreu, però també a la Cala.
Val, doncs, la pena fer una reflexió, Joan, sobre això, perquè en resumeix i també reflecteix la tendència inexorable cap a la desaparició paulatina dels nostres trets tradicionals, lingüístics i culturals, com és la mar, que és el que sempre hem sentit a casa. La vaig a la mar.
Com diu ton pare.
La Mart. Ai, acabada en T. Vaig a la Mart.
Sí, molt bé. Això encara reforça més la... Déu me'n guard, de tota manera, de donar la impressió que maldo o poso en evidència aquesta errada, entre cometes, de l'alumna de l'Institut Candelera, que no l'agafo ni la tracto com una errada, sinó com un símptoma. de veritat. Més aviat celebro aquest lapsus perquè m'ha donat peu a la reflexió. Estic segur que aquesta xiqueta deu ser una de les més compromeses en la nostra cultura. N'estic segur per la forma com parlava l'entrevista sobre aquesta extraordinària experiència educativa compartida a l'estranger.
I que li donem més un aprovat que hagi dit lo mar que no pas el mar.
Sí, però és complicat, és complicat. És una disglòssia realment que tenim, que sovint tenim. Jo no insistiré més, però realment me dol que coses tan bàsiques com això, com l'oliver, l'olivera, el mar. Però de tota manera estem dins d'un sistema globalitzat i normalitzat i és normal que tampoc, per exemple, els escriptors locals no escriuen només pel poble, escriuen per tot Catalunya, escriuen pel món. I és evident que a poc aquestes expressions com el mar, que són més comuns arreu de Catalunya, doncs d'alguna manera també surten els seus escrits.
Tornem a agafar el fil?
Tornem-hi. Agruparem les entrades calero-marineres en uns quants apartats que faran, trobo, menys farragosa la llista llarga i de moment posarem uns pocs exemples per apartat per fer-nos una idea ja d'entrada. Alguns tindran a veure amb l'aspecte i característiques físiques de les persones, altres amb el comportament, temperament, característiques psicològiques de les persones. Altres faran referència a la diversió, al treball de cada dia, a la conducta de les persones. Altres, al menjar i als aliments. I també posem un apartat que fa referència a les circumstàncies de la vida, a les circumstàncies dures i a vegades planteres, diguéssim, de la vida. Per començar, aquelles expressions i paraules que fan referència a les característiques físiques de les persones, per exemple.
Sempre relacionades amb la mar.
Sí. Sí, sempre relacionats amb la mar, evidentment. Sí. Està més prim que un escàlim.
Quin goig, quan diuen això.
Dit en referència a les petites barres que s'introduïen a banda i banda de l'orla. L'orla és la part de dalt de les parets de la barca, la que sobresurt de la coberta en les barques grans. Anaven, doncs, a banda i banda per enganxar i servir de fulcre de palanca als rems i així poder bogar.
Els escàlims o els escàlems, com diuen a Llevant, són barretes primes, d'aquí la comparança amb els cossos esllenguits de la gent, molt, molt prima.
Molt. Té una boca de rap. Jo ho he sentit.
Sí.
Els cànons de bellesa femenina canvien en el pas del temps. Fa anys, diràs que agradava, almenys als homes, la boca petita de les dones tipus labios de rubí, com canta el bolero, com diu el bolero. Ara, uns llavis molt suts i un somrís de galta a galta sembla atractiu i sexy. Però abans, doncs, li tocava al pobre rap, amb la seva boca desmesurada, ser comparat amb la boca gran d'un xicot o d'una xicota.
També fem referència, que em va parlar l'altre dia, també n'hem parlat al Facebook, l'estic algo posada, el peix posat, reminjat per altres peixos o paràsits marins, Joan.
Sí, sobretot quan s'havia enganxat de banda de nit a la xarxa o al palangre i portava hores mort el peix. En acabat, era objecte de l'agressió, diguéssim, dels paràsits marins. El peix posat esdevé, doncs, sinònim de malaltia, de cansament, de debilitat física, identificat també en malalties cròniques.
Està algo posada, posat.
Tu, Fina, el vas penjar a Facebook, sí. Aquest sentit del peix posat, no?
Encara el fem servir,
sí.
També.
Sí, encara. Està gord com un bot. Bot és un peix, però bot també en diem al poble, o en diem al poble, perquè ara han desaparegut. A les pells d'animal, cabra o xot, ben cosides per retenir els líquids, oli i vi, sobretot, que penjaven ben unflats del sostre de magatzems i tavernes.
Que d'aquí podia vindre lo de bota?
Bueno, pot ser, sí.
Una bota de vi?
Sí, bota, bot, no? Bot, bota. Més aviat bot ve de bota, no? És un, lo bot una cosa més gruixuda, més unflada, ve de bota, sí. Encabat, doncs, potser la referència de gordària de la gent venia del bot de cabra, però a la mar no se n'agafen gaires, però de quan en quan arribava o arriben els porxos els arrodonits peixos bot, en diem bot, que per cert ben tractat és un plat exquisit.
No és el peix lluna, el bot?
Sí, lo
peix lluna.
Sí, que també era una bona referència per descriure la gent amb quilos de més.
Has jugat tu, Joan, alguna vegada amb pilotes fetes amb la pell de bot?
I tant, i tant. Botaven tan alt...
Del bot?
Les pilotetes fetes de la pell del bot botaven tan alt, botaven tant, que era una xalera per als xiquets.
No, ara et preguntava si lo de bota i bot pot tindre referència.
Sí, bueno, lo peix gros bot ja veuré amb els bots, vull dir, la comparança, les persones, les alegories i les comparances, doncs les fem de la vida ordinària. Sí que al poble hi havia bots de cabra, diguéssim, que servien per a posar el vi, és evident que un peix gros, pues, també li posem bot. Però, de tota manera, bot es diu a tot arreu de Catalunya, no només aquí al poble, eh? Però pot ser el nom. Per què diem aranya en un peix? Perquè diem aranya d'un peix, també existeix l'aranya d'en terra, no? Doncs alguna similitud devien trobar els que van posar el nom a l'aranya de la mar i l'aranya d'en terra. Té els rems molt, molt llargs, braços i cames llargues, eren com els llargs rems de bots i barques. Blanda molt al caminar, les barques, a poca mar que fàcia, blanden quan naveguen. Diuen brandar, a la part de llevant diuen brandar, seria el terme més comú i normalitzat. A mi, que fa poc em vaig operar del maluc, de la cadera, que caminava ostensiblement coix, un amic em va mullar, blandes més que la barca de Malandarro. Devia blandar molt, aquesta barca. Refolla com els dofins. Quan un fa un esforç físic continuat, respira més fort i sonor. I la seva respiració se li compara al poderós i sorollós alè dels dofins quan emergeixen del fons i surten a respirar.
El refollar jo el tenia entès d'una altra manera. Quan en un grup de persones algú vol destacar damunt de les altres, amb un ball, algú que vulgui llamar l'atenció, mira com refolla, perquè tots lo veiguen.
Bueno, jo crec que també té un cert sentit, no? de sobresortir, no? De respirar més fort, no? De tota manera, el refoll de les barques, també, aquests dos coixins de bromera que fa la prova de la barca quan avança i talla la mar, també té l'origen simbòlic amb el ruixim d'aigua que ruixen els dofins al respirar, sense mullar la fusa amb què salten i naden. És més vella que la farola. Això, Quimet Escoda, actiu a Jo Parlo Calero de Facebook, teclejant des de la seva llar anglesa, ens va penjar aquesta expressió. Es referia a l'antiga illa de Buda, que la minva de portacions fluvials fa temps la va tombar i mig enfondre els arenals de la desembocadura de l'Ebre. Una altra frase, més antiga encara, per ressaltar l'edat avançada, era «és més vell que el forelló de la Llosa». Devia ser un forelló, també dit a llevant, farelló o faralló, és una roca que sobresurt o mig sobresurt de la superfície de l'aigua. Roca probablement coneguda d'Antuvi pels vells pescadors, de la qual ignora la ubicació exacta de la nostra mar. De fet, aquesta expressió jo la vaig sentir dir molt a mon pare. És més vell que el forelló de la Llosa.
Porto roba de xorrà.
Porto roba de xorrà.
He estat amb l'envís al Facebook, la fem dir molt,
molt
o es dia molt.
Molt bé. Ramon González, un d'ells, és els que també li agrada molt aquesta expressió. Segur que es tracta de roba apedaçada, que era la roba comuna dels pescadors de fa anys quan anaven a la mar. A vegades ho confirmem els que ho hem vist i ho poden veure a les velles fotografies dels joves. La peça de roba de treball a la mar no se sabia de quin color era, ni quin era el teixit original, de tan apedaçada que estava.
I era doble, que es deia peça de cupo.
No, això no ho he sentit. No,
roba de cupo.
De cupo.
Era una roba doble que costava, que es desgastés. I de cosir també costava perquè Costat, necessitaves agulles de bona mida.
Bona aportació, fina, no la coneixia. Al contrari de roba de xorrar, seria roba de mudar, roba escollida, el més elegant, nova i moderna possible, que la gent lluïa els diumenges i a les festes. Avui, amb la moda dels pantalons i bates estripades per a mudar, un no sabria fer la distinció entre roba de treball i roba de festa sense amollar molts de dubtes.
Abans, quan se mudaven, se notava, perquè anaven sempre en roba de xorrar, tant si anaven a la mar com si anaven a terra a treballar al camp amb les olives i les garrofes. I quan arribava el diumenge, jo sentia dir a ma mare, abans esperàvem el diumenge per a baixar al poble. Passàvem tota la setmana al tros fent olives, garrofes, ametlles, i el diumenge ens mudàvem per a baixar al poble. Ara estàs tota la setmana al poble i esperes el diumenge per anar al tros.
Molt.
Joan, així acabem, seguirem parlant.
No tenim temps ara,
no tenim més temps. Seguirem parlant la setmana que ve, perquè has nombrat un munt d'apartats, com és ara el comportament, el temperament, les característiques psicològiques de les persones, amb expressions com pansurada, la sàrcia, peces,
esgarrapollaques, canana, sèpia, vull dir, però això ja parlarem, doncs, el dilluns que ve.
Serà fins dilluns que ve. Que vagi bé la castanyada. Bon dia.
Gràcies, Inda.